Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
La cultura no fa la gent. La gent fa la cultura. Si és veritat que el fet que les dones siguin éssers humans de ple dret no forma part de la nostra cultura, llavors podem i hem de canviar la nostra cultura. Chimamanda Ngozi Adichie, escriptora.
Fa uns anys que al món de la literatura juvenil hi apareixen sagues de best-sellers amb característiques molt semblants. Estan escrites per dones, l'argument gira entorn d'una relació heterosexual i generen polèmica, per una banda per la seva escassa qualitat literària i per l'altra per mostrar dinàmiques de parella que es consideren tòxiques. Primer ho vam veure amb Crepuscle de Stephenie Meyer, després amb 50 ombres d'en Grey D.L. James i ara ho estem veient amb la saga After d'Anna Todd. Comencem pel principi. Quin és el plantejament argumental de la saga After? Ens ho explica la lectora Eli Espinosa.
És una noia així com molt tímida, molt, com molt tradicional, que arriba a la universitat i allà doncs coneix el mític noi així com tot tatuat, que no estudia i que fa una mica el que vol i pues, s'enamoren.
El noi agressiu que en el fons és bo i la noia responsable que pot canviar-lo amb el poder de l'amor. Si això no en recorda prou a 50 ombres d'en Grey, encara tenen més en comú. I és que totes dues sagues van començar com a fanfiction, relats publicats a la xarxa i escrits per admiradores de certes ficcions o celebritats. L'especialista en fanfiction Andrea Rovira ens parla dels orígens de la saga After a Wattpad, una plataforma de publicació online.
After és un fanfiction, de fet, d'una noia que es diu Anna Todd, que el que va fer és una història d'una noia que es diu Tessa, que té 18 anys i és estudiant d'universitat, que coneix el Harry Styles, que és un membre de la banda de One Direction. Llavors la història és entre la Tessa, que de fet em penso que té nòvio, i el Harry Styles, que no sé si a la versió publicada se li ha canviat el nom o el que sigui, no?
Harry Styles passa a anomenar-se Hardin Scott. Però com és que un dels tantíssims fanfictions que s'escriuen i publiquen cada dia a la xarxa fa el salt al món editorial?
A Wattpad, és a dir, la versió que no està editada, que no està publicada, ara mateix té gairebé 650 milions de visualitzacions. I el primer capítol té uns 17 milions de visualitzacions, només el primer capítol. Aquí una tirada editorial va de 3.000 exemplars, potser fins a 10.000 com a molt normalment. Llavors, clar, si ja tens un públic o una cosa que et diu no, és que el primer capítol se l'han llegit 17 milions de persones, és obvi que voldràs que això després es converteixi, diguéssim, empresarialment, fer una aposta a Wattpad és segur.
Un cop es va començar a publicar en format físic, la saga After es va convertir en un fenomen social. Els conflictes amorosos, els episodis curts i les escenes eròtiques eren les claus del seu èxit i, per descomptat, la millor promoció entre els adolescents, el boca a orella. La lectora Ainara Tudela ens explica la seva experiència.
Primer vaig conèixer After per mi germana, que va començar a llegir-ho, i també la meva classe som totes noies, o gairebé totes som noies, i doncs me la vam recomanar i la vaig començar a llegir. Era com que, o sigui, no volia fer una altra cosa que llegir, 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 saps? I el meu entorn també.
I com més augmentava el seu èxit, més augmentava la preocupació. És la parella protagonista el millor exemple de relació romàntica que se li pot donar a un públic tan jove? La lectora Eli Espinosa ens explica el que més la va impactar d'aquesta dinàmica.
I he de fer de terapeuta, quasi, perquè ell pues, té molts problemes, és molt agressiu i ella, pues, això, és com quasi que li he de fer de psicòloga, sembla. Me'n recordo més o menys d'una escena, per exemple, o, bueno, no és que sigui una escena, però això passava com diverses vegades al llarg dels llibres, que era, per exemple, que ella anava a casa d'ell i ell havia tingut un arrebat o s'havia enfadat i havia destrossat tota la casa. O sigui, havia trencat les cadires, els gerros, els vasos, tot. I ella, clar, arribava amb la casa destrossada, tot fatal.
After presenta una relació tòxica com una relació romàntica. Però això no vol dir que les lectores, per joves que siguin, no sàpiguen distingir una història de l'altra. La lectora Júlia Sagarra defensa llegir-la com a entreteniment, si s'està al cas de les problemàtiques que presenta.
Les nenes petites que ho vagin a llegir, potser penses pues, que buscaran això perquè és una història que en teoria és romàntica i tal. Però depèn de quina edat el llegeixis, tu te n'adones que això no és una relació normal i que el que fa patir a la noia no és el que has de buscar tu. Et pot agradar la història sense voler tenir això i sabent que això no és bo.
La lectora Carme Malé, a més, posa el focus d'atenció en la literatura juvenil en general i no en After en particular. Sembla que les relacions problemàtiques no només són cosa de bestsellers.
Sempre ho he llegit conscient de que aquelles... jo no volia aquest tipus de relacions, però per mi en algun moment havia arribat a llegir alguna relació més sana que em sorprenia trobar-me una relació sana en un llibre. Perquè estava tan acostumada, ni que fos el toc aquest de, no sé, del gelos o d'un cert tipus de control, que em sorprenia trobar-me en una relació sana.
Passant de les lectores a les llibreries, hem parlat amb Aitor Martos, de la llibreria Sendak de Barcelona. En la seva opinió, abans de condemnar sagues com After, hauríem de fomentar l'esperit crític entre les lectores i, sobretot, no subestimar-les.
El subestimem, els joves ens pensem que no tenen criteri i que tot el que llegeixen s'ho empassen i ho imiten. No sembla que no estic gens d'acord. Vull dir, és més, estan molt hàbits a tot el que succeeix i a tot el tipus de relacions. Són persones molt sensibles, normalment, i com en tot es tracta de dialogar. Potser les persones adultes que estan molt en contra que es llegeixi això i de més, potser també s'ho haurien de llegir i a partir de la lectura també poder establir un diàleg.
Si aneu a la llibreria Sendak no hi trobareu la saga After. No perquè facin objecció de consciència, sinó perquè tenen una selecció molt acurada. Li hem demanat a l'Aitor què recomanaria com a alternativa a After.
Per començar, clàssics. Sempre som uns grans defensors dels clàssics, tot i que a priori puguin fer molta mandra, no? Però vull dir, un adolescent que es senti atret per After, perquè no es podria sentir atret per un Salinger, per exemple, o nosaltres defensem, per exemple, també les editorials que cuiden la seva línia editorial i ofereixen obres de qualitat. No sé, per exemple, Viena, que té una col·lecció juvenil molt bona, Pagès, també una col·lecció de juvenil molt bona, obres fetes amb criteri, autors molt seleccionats, recuperació de clàssics, hi ha molta oferta, la veritat.
Les dones i els dies. Un programa de Montse Virgili que faríeu bé d'escoltar, també en podcast.